Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta hora. Les enquestes la van encertar amb el triple empat a les eleccions catalanes del 14 de febrer. El PSC, encapçalat per l'exministre de Sanitat, Salvador Illa, ha guanyat per primera vegada en vot i escons als comicis al Parlament amb 33 diputats. Però és una victòria del tot insuficient que costa la presidència a la segona força, Esquerra Republicana, i el seu candidat, Pere Aragonès. Per tant, PSC i Esquerra van empatar ahir en unes eleccions en què l'independentisme ha superat el 50% dels vots i Junts es queda finalment amb 32 diputats. La resta de partits se situen a molta distància. Vox i Roma amb força al Parlament i es converteix en la quarta força més votada amb 11 diputats. Per primera vegada un partit d'extrema dreta formarà part de la Cambra Catalana. I la CUP millora considerablement els resultats de les últimes eleccions. N'obté 9 diputats. En Comú Podem conserva els 8 de l'última legislatura i Ciutadans baixa fins a 6 escons. La formació Taronja pateix doncs un daltabaix important, tot just conservava una sisena part dels diputats que tenia fins ara. Finalment, a certa distància hi ha el Partit Popular, que queda en 8a posició amb 3 diputats. Hem de dir que durant una part de l'escrutini el PDeCAT obtenia un diputat per la demarcació de Lleida, però finalment la formació liderada per Àngel Chacón ha quedat fora de la forquilla parlamentària. I també us destaquem avui que aquesta tarda, canviem de qüestió, a les 6 comença el recís de l'apostolat de l'oració a l'Església del Sagrat Cor de Girona, amb la consagració al Sagrat Cor, Rosari i Missa. I també, avui és notícia que Papa Francesc ha animat els creients en el seu missatge per la Quaresma 2021 a preparar-se per la celebració de la Pasqua, recorrent un camí de conversió basat en 3 punts claus, que són la fe, l'esperança i la caritat, expressades en 3 gestos concrets que es poden aplicar a la nostra vida diària, el dejuni, la pregària i també l'almoina. Fins aquí la informació, com sempre, ens actualitzarem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, què tal esteu? Avui és dilluns 15 de febrer de 2021 i fem el programa número 306. Fem els 50ers. Des de ja, pràcticament, o sense pràcticament, any i mig. Estem a punt de complir aquest any i mig. I estem contents, satisfets i feliços de mostrar-vos continguts amables, blancs, constructius i contra ningú. Una base de la pizza que mantenim des del primer dia aquest programa. Aquest programa no té en contra ningú. Bé, aviam, si ens posem a examinar la intolerància, el racisme, aquí sí que ens veureu. Ja sabeu com opinem, ja sabeu el que dic. Però en principi no m'agrada descartar ningú per les seves idees. A calla, que ara desona la sintonia. Això és 50ers.
Winters. Sergi Mas.
tal, família? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a aquests 50ers d'avui. Tinc diverses coses a dir-vos. Tinc diverses coses a dir-vos arran de les eleccions que es van produir ahir a Catalunya. No em trobareu amb mi una lectura partidista, perquè és que el 90% del que es decideix ahir es tracta de gestionar un país. Gestionar un país. És el que jo penso, és el que jo penso. I us parlaré d'una història personal. Ahir, quan anava fent zapping, vaig veure diferents cadenes, evidentment vaig posar a TV3, on la meva... tinc l'orgull... Podria dir l'honor. Bueno, l'honor no existeix, perquè ja sabeu que jo sóc molt pro-animalista, i si els animals no tenen honor, tenen només bondat, jo crec que l'honor és una cosa que hem inventat els humans per salvaguardar alguns comportaments. Vale, vale. Deia, el privilegi de que la meva exdona doncs va realitzar, com des de fa 20 anys, realitzadora principal del Telenotícies Migdia i de l'especial Eleccions, dono fe que es va fotre una currada bestial i que la factura final del programa és força correcta. Per no dir gairebé impecable. Parlo de realització. Vale. No parlo de continguts, de convidats, no. Parlo de realització i de plantejament de programa. Impecable. Per tant, enhorabona. També vaig veure la Televisió Espanyola, que em va agradar molt i cada vegada m'agraden més els especials electorals que fa Televisió Espanyola. Ahir, per exemple, amb Gemma Nierga, i a la cadena espanyola amb Carlos Franganillo i Ana Blanco. És a dir, enhorabona. Bien. Vaig veure també, amb una factura més petita i reduïda, però amb la mateixa il·lusió, l'especial Eleccions de TVCAT, una cadena on vaig treballar fins que em van deixar, no els senyors de TVCAT, sinó els senyors de la grada. Bé, millor dit, els de la grada. I ja està. I ja està. Per tant, felicitats a tots els companys que ahir s'ho van currar i deixen hores i hores i hores. També és veritat que, mireu, una història personal. Jo fa una mica de vergonya, però tampoc és... acabo amagant moltes coses de les que us parlo. Fa 36 anys, 36, gairebé 37, que m'hi dedico a això. Sí, ja fa dies, ja ha plogut, ja ha nevat, ja ha fet sol. 37, pràcticament. I vaig començar fent informatius seriosos, sí. Sí, sí, formatius seriosos, Ràdio Espanya, cadena catalana. Jo era aquell nen que deia, buenos días, les habla Sergio Mas, soy el presidente del gobierno, Felipe González, ta, 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 ta. Tots tenim un passat i jo això ho he fet. Vaig passar a esports, on personalment vaig comprovar que la informació esportiva tenia un punt d'avorriment. Per què? Perquè era molt tòpica, perquè era molt previsible, perquè era más de lo mismo cada dia. Abans, parlo dels anys 80... quan tu anaves a un entrenament del Barça, de l'Espanyol, del Sabadell, i podies parlar amb tothom. Amb tothom. Podies arribar fins i tot fins a la porta del vestidor. És veritat que a Can Perico, a Can Ràbia, al camp de l'Espanyol, a Sarrià, era força més accessible, vale? Però al camp del Barça tu podies fer una entrevista a soles, amb Migueli, Lineker... Aquella entrevista que es produïa amb la intermediació d'un casset. Un casset. Sabeu el que és? 50? Sí, sí, sabeu el que és un casset, evidentment. Hi ha nens, les meves filles, per exemple, els has d'explicar, mireu, això és una cinta de casset, de la marca BASF. Oh! I què és això, papa? D'això què és? Serveix per fer punta un llapis? No, no. El que ara feu amb un MP3, abans es feia amb això. I de vegades havies de posar un bolígraf Bic quan s'enrotllava i quan s'enrotllava a l'interior i donar possibilitat a que es pogués escoltar la cinta. Bueno, tot sigui dit perquè a mesura que passaven els mesos i els anys, no molts, no molts, vaig comprovar que això de la informació esportiva era absolutament previsible, és a dir, futbolistes abans dels partits de futbol, partit difícil... que duda cabe. Jo sempre he dubtat de la intel·ligència dels futbolistes, la d'abans i la d'ara, perquè dir, mira, no es volen ficar en follones, en problemes, i responen tòpics. Però a mesura que han passat els anys, he anat deduint que la cosa no dona per més. Que no és una lectura per dir, no, la cosa no dona per més. I em vaig avorrir del gènere. Informació esportiva. Què ha fet l'Espanyol avui? És a dir, els programes eren molt semblants, com el d'ara, com els d'ara. I avui ha entrenat l'Espanyol. Què passa? Quin problema tenim amb l'Espanyol? Ha parlat l'entrenador, ha parlat un futbolista, ha parlat aquest, ha parlat l'altre, i ja està. Ha perdut el teu equip? Anàlisi. Aquest futbolista opinava això de la derrota del seu equip. És a dir, era tot molt previsible. Ves per on que, anys després, ahir diumenge, totes les deduccions, totes les reflexions electorals són extraordinàriament previsibles. Totes són previsibles. Reaccions electorals i programes electorals. I aquí vinc. Tothom es fa propietari de la victòria, com passa als partits de futbol. Pocs assumeixen la derrota amb una esportivitat fora del més enllà, és a dir, fora del comú. ¿Vale? Ahir em va agradar, per exemple, com Alejandro Fernández del PP va encaixar la derrota. Ja no és un senyor, no, és ole tu. I aquí deixo l'expressió, ole tu. L'hem fet malament, l'hem cagat, no hem fet una bona campanya i ja està. Difícil això, eh? Difícil al món polític i difícil al món esportiu. Pocs entrenadors, pocs futbolistes assumeixen una autocrítica tan important a la vida, com per fer això. Bueno, doncs aquesta és una de les lectures. És a dir, l'absoluta constància de la repetició del missatge al llenguatge esportiu es traspassa al nivell polític. És a dir, tu ja sabies quan un programa, una cadena, connectava amb una seu o connectava amb una altra. I els especials electorals de les ràdios d'ahir, tu ja sabies com havien de tractar si intervenia un candidat o no. Per tant, si em va avorrir una mica el gènere periodístic quan parlava de partits de futbol, als anys 80, la lectura que faig d'ahir a la nit és, escolta'm, el nivell d'avorriment i de previsió és exactament el mateix. El nivell de previsió és exactament el mateix. Ostres, pues alguna cosa haurem de fer? Potser sí. Potser ens hauríem de replantejar el gènere. Però, escolta'm, jo sóc incapaç de seguir programes que saps com comencen, saps què passarà dins i saps com acaben. I parlem de productes periodístics? Parlem d'una jornada electoral? Pues sí, hem parlat d'això. Família, heu votat el que heu votat. Moltes de les lectures electorals són, ostres, la gent de Vox, bueno, és el mateix que deien amb Donald Trump. Ostres, és que Donald Trump... Bueno, Donald Trump s'ha presentat. Si ha tingut 74 milions de vots, escolta, igual la culpa no és de Donald Trump. Si són tan dolentes les seves idees, ja s'estamparà. Igual la culpa, o no, entre cometes, és de la gent que ha votat a Donald Trump. Hòstia, és que Vox... Bueno, Vox s'ha presentat amb unes idees conegudes per pràcticament la majoria. I ara la culpa és de Vox? Escolta, la culpa igual és nostra per no haver avisat a la gent de que pot tenir presència al Parlament, que la tindrà, i a més de forma sorprenent, i no escassa, i no poca, la militància de Vox. Dit això, no em vull ficar en més jardins, sinó que ja hem votat, i tant de bo que el que hem votat serveixi per gestionar alguna cosa que ens afecti directament. Com ens pot afectar directament? Tema impostos. Com ens pot afectar directament? Bueno, si s'ha de fer un nou país, vale. Escolta, que es faci. Però tinc la impressió que ja em roben molt a Madrid. No m'agradaria que em tornessin a robar aquí a Catalunya.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Vull saludar Estefania Burgos aquí a l'estudi present, a l'estudi de Ràdio Estel, al barri de Sants de Barcelona, en emissió per tot Catalunya i per tot Andorra. Tenim dues emissores a Andorra, dues freqüències molt maques, eh? Quan jo he estat allà a Andorra, fa poc, escoltava el programa divinament, de forma extraordinària. I sonava la veu d'Estefania Burgos.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal, Estefi? Sonaves molt bé,
Sí?
Sí, jo estava allà esmorzant a un bar d'un hotel d'Andorra fa menys d'un mes i estava escoltant Estefania Burgos. Digo, mira, la màgia de la ràdio, de debò, la màgia de la ràdio. De fet, fa poquet, Toni Huguet, el nostre tècnic, Toni, ens vas assegurar, arribem a Menorca. Depèn del dia, si no... Sí, va, Toni. Bueno, tenim la veracitat, la certesa, que arribem a Menorca. A més, crec que sí, van ser els amics de Micaldo, que ens van verificar. Sí, sí, us escoltem a Menorca. Avui parlem de dinericos.
Sí.
Que és un tema que potser està relacionat amb el que va passar ahir amb les eleccions, és a dir, si ens acabaran afectant la butxaca a favor o en contra, perquè al final es tracta de gestionar diners, vale, i sentiments, i conselleries, i però gestionem diners. Saps què és el Bitcoin, Estefi?
Tinc una idea del que és el Bitcoin, però realment saber què és, no sé, sé que és una nova moneda.
Moneda.
És una nova moneda.
Sí.
Que funciona per internet, però sí. No sé res més. No sé què equival un Bitcoin.
Ara ho sabrem, perquè tenim comunicació amb Emili Bizuete, que és director de màster en comerç i finances internacionals de la Universitat de Barcelona. Hola, Emili, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Sergi.
Gràcies per estar en directe a Ràdio Estel. Escolto, sobretot, gent jove. Mira, et diré la veritat, com sempre. Fa 3 anys vaig anar a fer una presentació d'un llibre a Saragossa i vaig passar la nit fent unes tapites a la meravellosa zona de El Tubo, a Saragossa. I em van venir, se'ns van apropar diferents joves. Quan parlo de joves, jo que tinc 56, puc parlar tranquil·lament de joves de 20, 21 anys, que aquelles hores de la nit, no era molt tard, era la 1 de la matinada, i em deien, pues jo he invertido en bitcoins... I m'ensenyen el mòbil amb unes gràfiques que fan amb un llavall que a mi em recordava molt l'aplicació aquesta de l'iPhone, Borsa, que no la miro mai perquè no hi entenc. És a dir, ja fa 3 anys, Bitcoin, criptomonedes, són termes que especialment la gent jove es comencen a moure. Per tant, la pregunta per un desconegut com servidor, Emili, és què és un Bitcoin?
Vale, el Bitcoin va començar bastant abans. Va començar el 2008.
Hola.
Vale? O sigui, va començar valent 0. Vale?
Qui treu el Bitcoin? És a dir, qui té la idea i qui li posa el nom? D'on surt això?
Vale, la qui va crear-lo, vale? Hi ha com una llegenda de que se li atribueix la creació a un senyor que es diu Satoshi Nakamoto. Vale?
Sembla un acudit, però vale.
No. Aquest senyor, si busqueu per internet, hi ha fotos del suposadament, perquè mai s'ha pogut confirmar.
Sí.
Vale. Que aquest senyor existís.
Vale.
Això és un protocol. El Bitcoin, com comentava la Estefania, que és una moneda, més bé és una criptomoneda i és un protocol informàtic. O sigui, no existeix físicament. O sigui,
vale.
Els nois aquests que t'estaven ensenyant el seu Bitcoin era una criptomoneda sense representació. És una representació virtual, no existeix físicament.
Vale.
Si veus tot això de les Bs que corren per internet...
Sí.
Són representacions gràfiques, o sigui, el Bitcoin no existeix com a tal.
Bien, ho vaig entenent, bien.
Això existeix, sí, és un protocol informàtic.
M'està ensenyant, Estefania, una fotografia d'aquest senyor que acaba en Sakamoto o Makamoto, i si em dius que és el fundador d'una moneda, m'ho haig de creure, però la seva presència física em donaria per atribuir-lo o lligar-lo a altres tipus de feines, i no a aquesta.
No, però, bueno, clar, és que al final és un informàtic. O sigui, el que expliquen, no?, que aquest senyor o aquest grup de persones, perquè hem de tenir clar que una moneda té valor perquè hi ha algú que reconeix el seu valor, perquè, si no, no valdria res. ¿Vale? Llavors, aquest grup de senyors que comencen a interactuar amb aquesta criptomoneda...
És com si tu i jo i Estefi ara comencem a... Ens inventem el Cinquenter o el Poleifor, que és una moneda virtual que no existeix, i li direm Poleifor o li direm Cinquenter, vale?
Exacte. I llavors tu comences... El protocol informàtic que hi ha darrere és un protocol molt més ampli. O sigui, la gent coneix el Bitcoin perquè tothom parla de Bitcoin,
sí.
Però la tecnologia que hi ha darrere la denominem com blockchain, ¿vale? Que és una cadena de bloques. Perquè quan m'ho pregunten,
sí,
perquè ho entengui tothom,
sí,
quan et baixaves pel·lícules d'internet...
Jo no he fet mai això.
Vale.
No ho he fet mai, de debò, mai, mai.
Vale, no, ha...
Fonamentalment perquè no sé com es fa.
Vale, doncs hi ha gent que es baixa pel·lícules.
Sí, sí, sí.
Segur
sí
que algun dels nostres oients,
sí,
alguna
sí
vegada s'ha baixat alguna pel·lícula
d'internet.
L'Emule, no? Doncs tu imagina tota la pel·lícula,
sí,
que són blocs, vale? Són blocs, o sigui, la són trossets de pel·lícula.
Vale.
O sigui, tu quan baixes d'una pel·lícula, el teu ordinador comença a connectar-se amb una xarxa,
sí,
i la xarxa comença a absorbir trossets de la pel·lícula,
vale,
quan uninen el teu ordinador i sí arriba que tu tens la pel·lícula sencera.
Bien, bien, bien.
Vale, doncs això és el blockchain.
Vale.
Això, vale, està creada, el Bitcoin està creat sobre aquest protocol,
vale,
sobre el blockchain. O sigui, el blockchain és una tecnologia que té múltiples aplicacions, o sigui, múltiples. O sigui, no ens les acabarem. O sigui, pot canviar el món tal com la coneixem, vale? Però, clar, el Bitcoin és el que coneix tothom, perquè, com tu deies, els calarons ens toquen la butxaca
sí
i escoltes de que ostres, tu, estan guanyant diners comprant bitcoins, jo per què no puc comprar bitcoins?
No per, això. Per què no pots?
No, pots comprar, tu pots...
Ah, vale, 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 sí, sí, és que espera el que passi a partir de les 11 del matí aquest estudi, en funció de l'entrevista, com vagi, jo tinc aquí un ordinador portàtil i pot passar qualsevol cosa. Vale, 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 vale. Bitcoin és una moneda virtual que físicament no existeix i es pot adquirir a través de...
Plataformes. Tu tens que tenir un moneder electrònic.
Okay.
Principalment, un moneder electrònic. O sigui, tu no pots dir compro un bitcoin, perquè el bitcoin, al ser electrònic, vale, es té que dipositar amb un moneder electrònic. O sigui, tu no pots tenir un bitcoin a l'ordinador. Tens que tenir un moneder electrònic que dintre tingui els bitcoins.
Vale. I el moneder com es crea?
Això a través de les plataformes. No faré publicitat de ninguna.
Pots fer-la si vols, eh?
No.
És igual. Dic perquè, mira, aquest programa té una... El target d'aquest programa té una audiència relativament 50, és a dir, de 50 cap amunt. És a dir, perquè una persona de 50 que ja comença a costar una mica que li parlis de podcast... Que, sí, és confirmadíssim, eh? És a dir, parla'm d'FM, parla'm de la ràdio de tota la vida, parla'm de la ràdio a la cuina, i no em vinguis amb històries de podcast, que ja comença a ser... Ui, has d'anar a l'ordinador? Sí. És a dir... per percentatge de baixades, i ho tinc clarament als comptes meus d'Instagram i de Twitter, la gent que es baixa als podcasts de les entrevistes, entre elles, evidentment, aquesta, doncs és una gent relativament jove, i sense relativament, estem parlant d'un target entre 30 i 45 anys, cosa que m'enorgulleix, vale? Però la gent que escolta el programa en directe té un target diferent d'aquells de... Quan truquen a la ràdio, volen parlar amb el locutor.
Vale.
Vale. Ja estem aquí emmarcats. Ja sabem de què morirem, vale? Ja sabem on emmarquem aquesta entrevista.
Vale, us dic dos plataformes.
Vale.
Una patrocina l'Atlético de Madrid,
ole,
que és el Plus 500, per exemple. Vale? Jo crec que el patrocina actualment el Plus 500.
Sí, em sona. Sembla un medicament, però no. És...
Això és una plataforma
sí
que pots comprar, entre d'altres coses, bitcoins o criptomonedes.
Vale? I això és sense, en principi, sense anar a més detalls, relativament fàcil?
Sí,
és a dir, entro a Plus 500... Negocie con la plataforma CDF número 1 de España, comience a negociar ahora, pruebe demo gratis... Em començo a perdre, eh?
No, és entrar no? I dir que vols jugar a la veritat, o sigui, vols... perquè al final, clar, estem jugant amb criptomonedes, ¿vale? Hi ha variacions, això ja ho parlarem més tard, ¿vale? Però això, pots fer una demo, pots veure com funcionaria.
Vale.
I pots veure operant a la realitat. Sí, això, primer, és una. I després l'altra... que és més coneguda, potser, a nivell internacional, que és Coinbase. És una plataforma solament per comprar criptomonedes a nivell mundial.
Coinbase, que quan et funciona bé és Plus 500 i quan et funciona malament és Coinbase, amb una certa admiració. Vale.
Exacte.
Bien.
Vale, doncs aquesta plataforma, per exemple, pots comprar pues, més de 100 criptomonedes, per exemple. Vale? O sigui, això no és solament el Bitcoin. Hi ha criptomonedes per donar i per vendre's.
Vale. I quines altres tipus de monedes, a banda del bitcoin, podríem comprar? Amb el pressupost meu, que és de 50 euros, vale?
Mira, et diré la segona més coneguda,
sí?
Vale? I després et diré una perquè vegis fins a on arriba la gent creant criptomonedes. Vale? Per exemple, la segona més coneguda, després del bitcoin, sota el meu punt de vista, es diu Ethereum.
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 Nom de discoteca, eh?
Que sí, puc...
sí, vine a Ethereum, Ethereum, al costat de malalts de festa. Ethereum, no te'n penediràs. Vale, Ethereum, un bitcoin i un Ethereum. No ploris, Estefania, que s'emociona amb aquests temes. Vale, Ethereum. Qui li posa valor? És a dir, si compro amb 50 euros, què em poden donar de bitcoins? Un, tres, mig?
No. Et poden donar... Si compres 50 euros, et donaran un 0,01%, em sembla. Perquè avui...
Però, Emili...
El bitcoin avui cotitza a $47,500.
Un bitcoin,
sí. Un bitcoin són $47,500, més o menys.
Espera, a veure si llavors ho he vuelto. A veure, $47,000.
Sí, ahir o abans d'ahir van arribar al topall, al límit de la cotització, o sigui, fins a on ha arribat, que va arribar a 49.500.
Vale. És a dir, amb 50 euros no podríem fer el negoci de la nostra vida. I és un negoci segur? Jo ara poso $50,000 i compro un bitcoin, $50,000, 40.000 euros, més o menys 42.000, no sé, més o menys el canvi, eh? I què trec? És a dir, d'aquí, a l'endemà què tinc?
Depèn de... Això és una divisa, ¿vale? Una criptomoneda,
sí,
que està sotmesa a una cotització. O sigui, jo la meva recomanació,
sí,
si tu tens $50,000, sí, i els vols invertir avui,
sí,
és que abans d'invertir, pregunta't si estàs disposat a perdre molts diners o a guanyar molts. ¿Vale?
Molts no. Estic disposat a perdre 50.000 euros.
Vale, doncs llavors... tens que saber que això és una criptomoneda que com a tal està sotmesa a cotització.
I de qui depèn aquesta cotització?
Al mercat. Si hi ha oferents i demandants de bitcoins, vale? Això en funció, quan més demandants hi hagi, per tu millor, perquè pujarà. En canvi, quan més oferents hi hagi, pitjor per tu, perquè caurà.
I de què depèn que hi hagi més o menys demandants?
De notícies, principalment, per exemple, la setmana passada el fundador de Tesla, el senyor Elon Musk,
sí,
doncs la cotització del bitcoin està relativament normal, no? I llavors ell surt amb un tuit dient que a partir de la setmana passada Tesla acceptava com a mitjà de pagament dels seus cotxes el bitcoin, i que la pròpia empresa havia invertit un fotimer de calés comprant bitcoins. ¿Vale? Què va suposar aquest tuit? Un tuit, com a Donald Trump
a cop de tuit.
Doncs Elon Musk va fotre un tuit i el bitcoin en un interval de 20 minuts va pujar un 15%. Per tu és fantàstic, no? I llavors, clar, per exemple...
Has d'entendre que aquest senyor Tesla va avisar amics, companys, familiars, dient, aquest dimecres a la 1 de la tarda farem tuit i a les 5 de la tarda ja he hagut de comprar bitcoins.
En principi, això és manipular el mercat.
Sí, però l'ha pogut fer?
No tothom ho ha pogut fer, però no tothom és Elon Musk. Vale, això és el que vull dir.
Vale, però que amb el discurs del senyor Musk, ell o la seva família, els seus amics, poden viure...
I tant.
Tot això, disculpa, des del màxim desconeixement, Emili,
sí,
tot això és una gran mentida, perdona, que ens envolta i que s'ho inventen? O té una base real? Perquè això de que un tuit pugui canviar el món, pugui canviar el sistema econòmic del món, comprar bitcoins... Ostres, és molt ventajista.
Però això és tot el mercat. O sigui,
vale.
El senyor Elon Musk el van retirar com a president de Tesla,
sí,
com a president de Tesla, li van fer trampes al solitari, no? I en vez de ser el president, et posen com a CEO, ¿vale?
Sí.
O sigui, et poses com a CEO perquè aquest senyor també va guanyar molts diners, per exemple, fotent un tuit dintre, quan estava va manipular la cotització de Tesla.
Sí.
I l'acció de Tesla va pujar molt en un determinat moment gràcies a un tuit d'aquest senyor.
Però entenc que és una valoració. El dir van entendre que va manipular és una opinió.
Exacte.
És una opinió que el tio vol dir... No, no, no és una opinió. És que és un fet, que a partir d'ara nosaltres acceptem bitcoins. Però clar...
Clar, però per exemple, una cotització d'una acció està sotmesa, per exemple, a Wall Street o a l'IBEX 35, està sotmesa a un regulador.
Sí.
Un regulador que és el que imposa les regles del joc, en aquest cas doncs, consideraria que el senyor Musk havia utilitzat informació privilegiada. ¿Vale? Considerem-ho d'aquesta manera, clar. Però el bitcoin no cotitza en un mercat oficial, en un mercat que hi ha un supervisor. És la pròpia xarxa, els propis oferents i demandants, que són els que li donen valor. I per això doncs, no hi ha ningú que li hagi vingut a dir escolti, senyor Musk, això
clar,
que vostè va guanyar,
clar,
doncs això, ¿vale? El que ens deia, si deixem el senyor Musk,
sí,
el bitcoin tens que estar preparat perquè tingui oscil·lacions. O sigui, és una criptodivisa, però també hi ha un component especulatiu important.
Vale?
Jo només et dic, si haguessis comprat farà un any,
sí,
farà un any quan començàvem a escoltar notícies, no?, del Covid, que deia,
sí,
que hi havia un virus por ahí, vale? Doncs llavors avui et diria que la inversió que vas fer de $3,000,
sí,
$3,000,
sí,
avui tindries 47.600 o 48.000. Vale? Imagina't, o sigui, de fa un any...
Sempre arribo tard.
Sí, però és que abans... Però és que fa un any que va arribar a 3.000, el bitcoin ja venia de 20.000. O sigui, clar, el bitcoin té unes oscil·lacions molt grans. I això tenim que ser conscients si vols invertir en bitcoins.
Podria ser que interessi a gent que li sobren els diners. És a dir, que no tingui 50.000 euros i te'ls jugues com si fos la ruleta. I vinga, va.
Exacte.
Vale.
Exacte. Però el fotut és que hi ha gent que escolta que hi ha gent que està guanyant molts diners i potser no li inverteix allò que no li sobra.
Ja.
Aquí, poble.
Entenc que els bancs no estan molt contents amb aquesta criptomoneda, no?
No, clar, home, això està fora del sistema.
Clar.
Si bé cada vegada... això, el que us he dit, portem ja amb aquesta criptomoneda que va començar valent zero, això ja portem des del 2008, ¿vale?
Sí.
Els bancs, tipus Goldman Sachs,
sí,
clar, han anat rebaixant el to respecte a aquesta criptomoneda i les criptomonedes, ¿vale? Perquè al principi, clar, si està fora del sistema... Si està fora del sistema, jo no puc...
Un banc no pot operar, clar.
Exacte, llavors, des de parlar que el CEO de Goldman Sachs farà 5 o 6 anys dient que això era una estafa, doncs avui Goldman Sachs s'està rumiant, no?, fer inversions, o els grans bancs a nivell internacional estan buscant o estan rumiant-se de prendre posicions en el món de les criptomonedes, perquè estan donant-se compte de que el món està virant cap aquí i si no donen un pas més enllà, doncs clar, si estàs fora del sistema, doncs perds el sistema.
És una mica com els corticoles del Corte Inglés, no?
Els corticoles els reconeix el Corte Inglés, ¿vale?
Ves?
Els corticoles són, no?
Com... Ara ho entenc. O l'1-2-3... Responda otra vez de fa molts anys, el dia que concursaven nens i donaven punts en lloc de diners. I els punts, sí, eren intercanviables per regals.
Sí, Sergi, però una cosa et dic.
Sí.
Això és el que hi ha darrere de qualsevol moneda, eh? Jo, per exemple, els euros que portem a les butxaques,
sí,
molts o pocs,
sí,
qui reconeix que aquell paper, aquell cromo, val la xifra que diu que porta? Un sistema, no? Una part que
sí, sí,
és el senyor de la tenda i li dius, miri,
sí.
I vull comprar aquest cafè i li pago amb 5 euros. Clar, això, mentre hi hagi algú que ho vulgui reconèixer com una mesura de valor, sí, doncs el bitcoin val diners. O sigui, val diners. En qualsevol criptomoneda val diners.
Jolín.
El fotut és que pot arribar, però com a qualsevol moneda, pot arribar que no reconegui cap valor. o que reconegui molt poc valor, doncs això. Això sempre està, sempre tenim que recordar que estem sotmesos a aquestes lleis del mercat, que hi ha algú que ho reconeix i altres persones que no ho reconeixen.
No em queda gaire més temps, però vull fer-te dues, tres preguntes encara per acabar. Abans.
Vale, i una pregunta, sí. Una coseta, una reflexió, perdona. T'he dit l'Ethereum, que era la segona moneda, i una altra que és, perquè veis fins a on arriba la capacitat de creació, que es diu Dogecoin, vale? Que és la cara d'un gos.
Oh, aquí em tindran. Ja m'has guanyat. Vale? Aquí em tindran. Sí, 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 sí.
Doncs aquesta és més barateta, si vols.
Veus?
Aquesta és la teva.
Aviam, estem parlant de... Quants euros costa un Dogecoin d'aquests?
Espera, que mirem a veure quan està cotitzant. Actualment, avui està cotitzant, mira, a 5 cèntims de dòlar.
Ui.
És més barata.
I dona? Ja veurem, no? Ja veurem.
L'únic que avui està baixant en la cotització un 14%. Vale? T'ho aviso.
Bueno, bueno. Jo segur que faig una inversió i acabo perdent seguríssim. Seguríssim, seguríssim. Sí. Què és l'euro digital?
L'euro digital, sí. Quan el sistema veu que ja cada, el que està fora del sistema està aportant, no? Està recollint més capital, no? O sigui, diem que està fora del... El diner s'està anant fora del sistema.
Sí.
Doncs llavors els senyors del Banc Central Europeu,
sí,
doncs també han pensat, no? I per què no fer una criptomoneda de l'euro? Llavors, és això. Aquest és entrar en algú més, bueno, que no és físic, en algú més electrònic. És això, l'euro digital.
Aprofito la teva experiència i saviesa dins aquest món, Emili, abusant de tu, preguntant-te, ja per acabar, quan començarem a pagar ja? Bueno, de fet, ja pago servidor, ja pago amb el rellotge, però quan s'acabarà el diner físic, les monedes i els bitllets? 5 anys? 10?
Home, cada vegada s'utilitza molt menys. Cada vegada s'utilitza molt menys. I els governs, sí, estan interessats també perquè...
Per controlar-ho tot.
Clar, exacte. Perquè està... Les criptomonedes estan fora del sistema.
Sí.
Vale? Però, clar, tot el diner, tot l'euro o tot el pagament en targetes que tu fas o que reps, sí, a la teva compte està dintre del sistema. Llavors, també hi ha cert interès en poder eliminar aquest pagament en efectiu, però des de fa temps les mesures estan... Pensa que, clar, nosaltres... Jo tinc una edat, jo també no tinc 50, tinc 45.
Bien.
He pagat moltes vegades amb bitllets.
Sí.
Cada vegada els utilitzo menys, però la gent més jove,
sí,
ja són natius en pagar amb targeta, en pagar amb el mòbil. I llavors aquesta gent, dintre de 15 anys, dintre de 10 anys, no voldran saber que és un bitllet. I llavors la xifra, igual que els bancs avui en dia estan retirant, començant a retirar caixers,
sí,
que la gent paga amb... Llavors, per això, o sigui, no és ja no és que no obliguis a la gent a limitar els pagaments, a dir, no, solament pots pagar 1.000 euros, no? És que la gent cada vegada utilitza menys els bitllets. O sigui, li queda... Tenen un recorregut, té que haver-hi llibertat,
sí,
és la meva opinió, no? Sí, però sí, cada vegada la gent utilitza menys. Ja... El propi tarannà de la gent està portant a que cada vegada s'utilitzi menys bitllets. No fa falta ni prohibir-los, no? De dir, no?
Sí, sí, sí.
No fa falta. Ja la gent no paga amb bitllets.
Ara diria que sí que acabo i és l'última. Alguna aplicació fàcil per un 50er per entrar mica en mica, no per invertir, sinó per començar a conèixer una mica aquest món, obrir l'aplicació a primera hora del matí quan estàs fent el cafè i dir, mira... Avui he guanyat un Dogecoin, això que m'has dit.
Sí, el Dogecoin. No, qualsevol de les plataformes que us he comentat,
sí,
són plataformes relativament conegudes. També hi ha que saber que quan es mouen molts diners...
Està dient que no m'entero, té raó. Són conegudes, no, tens raó, Emili.
És una recomanació seria que faig. O sigui, el Bitcoin com a tal és un protocol,
sí,
molt segur, inexpugnable, vale? No hi ha robo, no roben bitcoins. Et roben el moneder, ¿vale? I llavors, clar, tens que tenir ben clar que hi ha molta gent que està esperant aquí d'agafar gent incauta, no?, que vol invertir en bitcoins i que potser són plataformes de dudosa reputació. Jo sempre recomanaria invertir en plataformes conegudes o relativament segures. Perquè el lladre quan escolteu això de que roben bitcoins, no és que hagi entrat en el protocol, que és un protocol obert, i l'hagi rebentat, no. T'ha suplantat a tu la imatge del teu moneder i tu has caigut i li has posat la clau. I llavors ells poden moure d'aquest moneder els diners. Vale? Això és així.
Quina por tot. Hem parlat amb Emili Bizuete, que és director de màster en Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, i ens ha ensenyat unes quantes coses, cosa que t'agraïm. Per cert, és el segon Bizuete que entrevisto a la meva vida i el seu un cognom que no és comú. Tu ets parent de l'entrenador del Girona B?
No.
Vale.
No.
Es diu Àxel Bizuete, que ho sàpigues. Igual som família. Dic perquè el Girona B és líder d'un grup de tercera divisió catalana. És el meu futbol, és el meu terreny. Moltes gràcies, Emili Bizuete.
A vosaltres.
Adéu, bon dia. Són les 10:41.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
La Vocal de l'Is és una petita editorial que dona sortida a noves veus i que neix amb la intenció de ser una plataforma orientada, sobretot, a autors independents. Amb més de 70 títols publicats, combinem comercialitat i singularitat. Assessorem i acompanyem l'autor i ens adaptem a les seves necessitats. Tot i que apostem amb devoció per la màgia del llibre en paper, disposem de producció de llibre electrònic. Pots trobar la Vocal de l'Is al carrer Balmes de Barcelona, número 381, segon primera. O bé, visita'ns a lavocaldelis.com. Vols viatjar a Andorra? A Direct Bus t'ho posem molt fàcil. Cada dia realitzem sortides des de l'estació de Sants. Aconsegueix el teu bitllet o demana més informació al web andorradirectbus.es. Vine a gaudir de la natura. Vine a gaudir del país dels Pirineus. Vine a Andorra. Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 de la tarda. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona, i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 de la tarda. Recorda, de dilluns a diumenge, en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Que senzill ser capità quan el vent bufa de popa.
Sons de la Terra, un programa dedicat al món de l'havanera i al cant de taverna, torna a partir del proper dissabte 27 de febrer. En aquesta 11a temporada ens endinsarem per aquest món tan arrelat a Catalunya, tot escoltant músiques populars i descobrint nous repertoris. Recordeu, serà a partir del 27 de febrer, cada dissabte de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Cinquenters, de dilluns a divendres a Ràdio Estel per tot Catalunya i Andorra.
Veo como caen de mi piel trocitos descamado por la ausencia de tu humedad de cuerpo.
Segons recomanacions de la direcció d'aquesta casa, quan estem dues persones a un estudi, duem posada la mascareta. Ara parlarem amb David Bueno. David Bueno és professor i investigador de la Universitat de Barcelona, especialista en genètica i neurociència i divulgador científic, doctor en biologia i professor investigador a la secció genètica biomèdica, evolutiva i del desenvolupament a la Universitat de Barcelona. David Bueno ha estat investigador a la Universitat d'Oxford, ha publicat una seixantena d'articles científics en revistes especialitzades i és autor de 17 llibres d'assaig i divulgació. David Bueno també ha contribuït en diverses obres enciclopèdiques i col·labora en programes de ràdio i televisió. L'any 2010 va guanyar el Premi Europeu de Divulgació Científica. L'any 2018, el Premi Magisterio per la seva contribució a la neuroeducació i l'any 2019, la distinció del Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona per la seva contribució a la divulgació científica. Com a targeta de presentació, em sembla prou notòria. Quan parlem poques vegades amb un futbolista, posa futbolista. Dic perquè veieu la diferència. I és l'autor, a més, de la tesi de l'article «La mascareta pot afectar l'aprenentatge de la llengua». És així, David Bueno, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Felicitats pel currículum, i és un plaer, més que un honor, perquè jo crec que l'honor no existeix, ja és la segona vegada que ho dic avui. L'honor, bueno, és una cosa que ens hem inventat els humans i que, com a animalista, com que els gossos no tenen honor, però sí que tenen respecte i amor pels seus amos, doncs sí, però és un plaer, de debò, poder parlar amb tu sobre aquesta particularitat que avances a un article del diari Ara, que hem llegit recentment. La mascareta pot afectar l'aprenentatge de la llengua. Quines són els 3-4 postulats en què et bases per fer aquesta afirmació?
Mira, jo això ho he tret d'un... No és una recerca meva, ho he tret d'un article científic que es va publicar fa unes poques setmanes.
Això diu poca gent, eh?
Bueno, però és veritat.
Això diu poca gent, eh? Vale, perdó, continuo.
No, és el plaer de poder explicar coses amb un llenguatge que jo crec que tothom en pugui aprofitar alguna cosa, no?
Ara. El poder explicar-les i comunicar-les. Hem parlat fa una estona de criptomonedes i ara tenim el plaer d'escoltar-te amb aquesta referència de la mascareta que pot afectar l'aprenentatge de la llengua.
Sí. Mira, ja són diversos motius els que apunta aquest treball. El primer és que la mascareta ofega una mica els sons. El so que surt amb la mascareta no és exactament igual. Això els que treballeu a la ràdio ho veu perfectament bé.
Home.
Si parleu davant del micròfon amb mascareta o sense, el so que es rep a l'altra banda és lleugerament diferent.
De fet, jo estic incomplint una llei perquè tinc aquí a l'estudi a Estefania Burgos, que porta la mascareta.
Hola, bon dia, David.
Hola, bon dia.
I jo no porto mascareta perquè no em reconec sense mascareta, no, amb mascareta. I la veu, evidentment, com dius, surt més fosca, més tapada, més... No és la meva.
No, clar, aleshores, els infants que ja han après a parlar,
sí,
2, 3, 4 anys, això no és un problema per si mateix, perquè ja han après la pronúncia correcta de la llengua abans.
Mm.
Ara bé, sí que és un problema per paraules noves. I en tota la formació, tota l'etapa educativa, i d'adults igual, però sobretot l'etapa educativa, s'aprenen moltíssimes paraules noves, de qualsevol camp del coneixement humà. Clar, no sentir exactament com es pronuncien pot fer que, bueno, que la pronúncia s'alteri una mica. No sabem quin efecte tindrà. No ho sabem perquè hem d'esperar que siguin adults o que siguin adolescents per veure si exactament ha canviat la pronúncia respecte a la que era habitual o no. Però aquest és un possible efecte. No és especialment greu, segurament, eh? El que sí que pot ser una mica més acusat és amb els dels infants que estan aprenent a parlar ara. Amb els que estan, doncs, entre els 10-12 mesos, quan
sí,
comença a parlar,
sí,
fins als 2 anys, que és quan ja hi ha un domini prou bo de la llengua, amb les primeres construccions lingüístiques, no massa complexes encara,
sí,
però que ja els permeten expressar idees i una mica la idea de present, de passat, de futur. La qüestió és, en aquest cas, és doble. D'una banda, quan aprenem a parlar, no només aprenem a través de l'oïda, que lògicament sí. És el principal sentit, no?, que apliquem, però també aprenem a partir de a través de la vista, mirant la boca de la persona que parla i mirant tota la cara que està fent la persona quan està parlant.
Aquella imatge del pare o de la mare que té davant el seu nadó, el seu bebito, ja no tan bebito, perquè, bueno, sí, és un bebé, té un any i dos mesos, 15 mesos, i li diu, quan té el bebito assegut al genoll, diu, papa, com es fixen? Com es fixen amb la posició dels llavis? I certifico, com a pare de tres criatures que ja han deixat de ser criatures, com es fixen i quina experiència tan bona per un pare, per una mare i per un nen, una nena petita, que es fixa molt amb això que dius, David, que la posició dels llavis.
Sí, sí, i és un instint, a més, que tenim, perquè els pares o les mares, quan estem parlant amb els nostres infants, jo també ho puc certificar també jo com a pare de dos de ja joves, no? Però sí. Vocalitzes molt més, sí. Exageres una mica sí, els moviments, els sons, perquè és la forma que tenen d'anar adquirint amb una major facilitat, doncs, bueno, aquesta cosa tan complexa, perquè ho és, que és aprendre a parlar. Clar, amb els pares no és un problema, perquè a casa no tenim la mascareta posada,
sí.
Però a l'escola sí. A la llar d'infants, a l'educació infantil, aquí sí que pot ser un problema, perquè els mestres o les mestres sí que han de dur la mascareta posada.
I a més entenc, David, que aquestes edats petitones es comença a detectar o es comença a formalitzar, bueno, tota la personalitat d'un nen inclou, lògicament, la forma de comunicar-se, tan de moda avui dia i tan imprescindible per dir m'agraden aquestes mandarines, crec que t'estimo, vull fer això.
Correcte, sí. I aquí hi ha dos punts més que són importants.
Sí.
Un és que quan parlem amb mascareta tendim a gesticular més com per compensar.
Sí.
És inconscient.
Però sí, senyor.
A fer-ho.
Sí, senyor.
Clar, els infants, si a la llar d'infants o educació infantil veuen el mestre que ja gesticulen més del que és habitual per sí. Comunicar-se millor.
Sí, sí,
però
sí,
si
sí.
Encara ho fan més sense adonar-se'n, i probablement sigui correcte fer-ho més, però esclar, també estem alterant l'expressió no verbal. I aquí s'inclou l'expressió de tota la cara. A través de la mirada transmetem l'estat emocional quan estem parlant d'alguna cosa, però tota la cara és el marc que també ens transmet aquesta informació emocional, que és clau. El llenguatge per si mateix és força neutre. Nosaltres el dotem de contingut amb les expressions que fem o amb les actituds que prenem al mateix temps que estem parlant. Clar, això és una riquesa humana
sí.
que es poden estar perdent els infants en aquestes edats. Hi ha maneres de compensar-ho.
Mascaretes transparents?
Un són les mascaretes transparents, que sembla que finalment s'han aprovat o estan a punt d'aprovar-se. Ho sentia la setmana passada també per la,
sí.
Per la ràdio.
Sí.
Per tant, jo crec que hauria de ser, anava a dir, obligat.
Home,
a,
sí.
Les escoles, els mestres, portem. Els adults també, però que sobretot portem, doncs això, una mascareta transparent, si ja estan homologades. I després, conscienciar molt a les famílies de que l'escola no es fa tot. No es pot fer tot i no s'ha de fer tot, per descomptat.
Espera que aplaudeixi això, espera que aplaudeixi aquesta reflexió que pensem que deixem el nen de lloguer i allà ja me l'educaran i no. Evidentment no és així.
No, allò és un complement. En els infants la part més important ve de la família.
Aquí.
Doncs els hi hem de parlar molt. Ja els hi parlàvem abans, bé, algunes famílies més que d'altres,
sí, clar.
Doncs s'ha de mentalitzar molt que els hi hem de parlar i els hi hem de parlar com es faria en un centre educatiu. És a dir, a casa no només hem de parlar de les coses trivials de casa, sinó incorporar també una mica aquest llenguatge que se'ls ensenya a les escoles, bueno, per compensar el màxim possible.
Tinc la impressió, des del màxim desconeixement, perquè jo no sóc epidemiòleg i, per tant, no opino. Han d'opinar els que saben que la mascareta es quedarà aquí uns quants dies, setmanes, mesos, anys, i per tant això és un sí o sí, l'hem de començar a canviar, aquesta tendència.
Sí, jo crec que sí. La mascareta, a veure, no és que hagi vingut per quedar-se sempre.
Sí.
Jo espero que a partir del setembre-octubre, seguint el que diuen els epidemiòlegs,
sí,
poc
sí.
No ho soc,
sí, sí.
Formació de biòlegs sí que puc entendre més o menys de què parlen, no?
Sí.
Doncs jo espero que quan hi hagi això, la immunitat de grup, ja no sigui habitualment necessària, però aquesta malaltia ha vingut per quedar-se entre nosaltres i anirem tenint de tant en tant petits brots on sí farà falta tornar-nos a posar la mascareta de tant en tant, no?
Uh-huh.
Per tant, jo crec que és un bon costum. Bueno, ja hauria sigut sense necessitat de,
sí.
de tot això, no?
Sí.
Que els pares parlem molt més amb els nostres fills, dediquem molta més estona a jugar amb ells, a mirar-nos-els, a simular emocions, perquè mentre estem parlant, perquè és la forma que, bueno, que com a espècie biològica tenim d'aprendre a relacionar-nos amb les altres persones.
I això els nens entenc que són aliens, perquè es guien per instints, i en funció de la comunicació, com s'hi arriba, intenten imitar.
Sí, ells són completament aliens, això. De fet, una de les funcions del cervell és imitar allò que veu al seu entorn per fer-ho de la mateixa manera, per integrar-se en el seu entorn. Però, clar, si veu un entorn on les expressions facials estan limitades per una màscara, ell ho imitarà. I, per tant, farà moltes menys expressions. I la comunicació no verbal és importantíssima. La verbal ho és, per descomptat.
Sí.
Però tot sovint, quan estem en un grup de persones, ens estem mirant constantment la cara els uns als altres i no cal dir res per saber què està pensant una altra persona. És el mateix, abans que parlaves dels futbolistes, que el seu currículum posa futbolista, però quan estan jugant en el camp,
sí.
La diferència entre un equip que s'entén i un equip que no s'entén
sí.
És que només mirant de reull el seu company, per la seva actitud corporal, saben què està a punt de fer. I, per tant, es poden anticipar per aprofitar al màxim la jugada. Doncs això ens passa a tots, a qualsevol instant.
Jo vaig començar sent periodista d'esports, encara tinc aquesta arrel pràcticament de naixement, i la meva lectura esportiva habitual és si els futbolistes d'un equip somriuen al camp. Si somriuen, s'ho passen bé i el seu equip desenvolupa bons partits. Si no somriuen, jo em fixo molt com s'abracen, i si s'abracen tots, que podia ser un comentari extrapolable a com s'abracen i si s'abracen els nens a l'escola. Però si s'abracen i de quina forma s'abracen, jo vol dir que aquest col·lectiu, sigui de l'equip que sigui, va bé i funciona bé. Però, en fi, això seria un altre tipus de lectura. Molt lligada amb la comunicació. T'agraeixo molt, molt més del que et penses, David, aquesta intervenció al programa 50 de Ràdio Estel. Una forta abraçada i gràcies per il·lustrar-nos i informar-nos d'aquest món tan meravellós com és l'educació i, sobretot, com és els infants, com són els infants.
Un plaer estar amb vosaltres aquesta estona.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Família, aquí ho deixem. Gràcies per ser-hi un dia més, que Estefania, vaya dos convidats guapos, bons, que ens han portat avui, eh?
Top, eh?
Sí, m'ha agradat molt. M'ha agradat molt. I demà que tenim? Ah, sorpresa. Què voleu, sorpresa? Tinc tantes ganes de dir una cosa que no la puc dir. Veus? Sí, no deixaria de ser sorpresa. Ben aviat, i quan dic ben aviat serà abans d'un mes, programa cara al públic de 50ers. A on? A l'antiga fàbrica Estrella Damm. A quina hora? Entre 7 i 9 del vespre, perquè, si pugueu venir, bueno, no us coincideix amb horari laboral. Us podeu apuntar encara? No, encara no. Demà donarem un mail, un sistema fàcil, per si voleu venir. Aviam, és una sala on hi caben 100 persones i estarem 30. Tenim música en directe. Si no podeu venir, ho farem per streaming. Què més, Estefania?
No es pot demanar res més. Assistir.
Si voleu. Ens agradaria molt que ens féssiu companyia. Tot això ben aviat a l'antiga fàbrica Estrella Damm, al carrer Rosselló de Barcelona. Curiosament, molt a prop de casa meva. Ha estat un plaer. Adeu, Estefi, fins demà.
Fins demà.
Adeu, Toni Huguet, fins demà. Adeu, família de 50ers.
50ers, la ràdio artesana. No és que no t'escolta. El programa sencer? Troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.